Doncs sapa que avui és, tenim uns dies internacionals, com sempre. Avui és el Dia Mundial de la Tortuga, sense anar més lluny. Però també és el Dia Mundial contra el Melanoma, Dia Internacional del Futbol Femení i també és el Dia Internacional per la Erradicació de la Fístula Obstètrica. Per tant, fixa't, la tortuga, melanoma, que és importantíssim a tenir en compte, i Dia Internacional del Futbol Femení. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Avui és dimarts, som 23 de maig i el que fem tot seguit és parlar del temps, perquè a hores d'ara estem a 22 graus, però volem saber una mica més del temps, eh? Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, 22 graus, ennuvolat, una setmana en la que s'estan repartint pluges, però s'estan repartint doncs, de manera desigual, eh? A la ciutat de Lleida.
Molt desigual, de tal manera que cadascú pot rebre una quantitat diferent. Ahir, les pluges d'ahir pues, van caure gairebé a tot arreu, però entre molt minces dècimes, la majoria entre 0, algo, en el cas de Lleida, 0,6 litres per metre quadrat i 8 litres. I luego puntualment, xàfecs localment molt intensos, com el que va caure a les Borges Blanques, que se va acumular al llarg del dia 23 litres, i també a Soledat, el Vilosell, 13, 15 litres, però sempre molt puntual. És la forma de ploure que esperem per avui, per demà passat, lo mínim fins divendres. Xàfecs i tempestes durant les tardes, un cop s'ha ficat el sol, se van apaivagant i se van reduint, necessiten l'energia solar, i la previsió per avui és que si es compleix les comarques de la Segarra, de l'Urgell, del sud del Segrià, de les Garrigues, de la Noguera, del Solsonès, podien rebre xàfecs localment intensos, però tan irregularment repartits, tan desigual, impossibles de preveure on caurà ni a quina hora, la major part del dia no plou, la major part del dia està ennuvolat, i de cop i volta pues, venen aquests xàfecs, sempre durant les tardes, i fins i tot diria jo que les tardes una mica avançades, no a la una de migdia, a la una ja a partir de les 12 ja és la tarda. Doncs més aviat, segona meitat de la tarda i vespre. I tant avui com demà sempre afectaria les comarques en el model que jo estem mirant, l'harmonia aròmic, és més cap a les comarques de Lleida, no tant cap a la costa ni el litoral, que també plou. És a dir, que tenim l'oportunitat de pluges aquesta setmana. De fet, el Centre Meteorològic Europeu, a mig termini, ens dona 4 setmanes. A la 4 setmanes de pluges per damunt de la mitjana, però d'una manera global, a tota la península ibèrica, no d'una manera localitzada damunt de cada població ni de cada indret, que això serà molt variable. Amb això, amb més núvols, amb més possibilitats de precipitació, les temperatures romandrien frenades. No arribaríem ja en el que queda de mes de maig als 30
bueno,
graus.
És el que vas dir amb el mes de
ni
maig.
Ni al començament, ni sembla que fins i tot s'allarguen fins la primera meitat de juny. Sí, sí. Hem de dir que avui, dia 23, es cumplen 3 mesos de la darrera pluja important de 10 litres, no gaire, no, tampoc és gaire...
És veritat, avui, és veritat, vas dir el 23 de febrer va ser el darrer dia.
El 23 de febrer va ser la darrera pluja.
Ahir,
a Borges, a Juneda, que van caure també 10 o 11 litres, van trencar aquesta ratxa seca de gairebé 90 dies consecutius que no plou ni un litre en 24 hores. De moment, només portem 2 litres des del 24 de febrer.
Bueno, és a dir... Divendres tornem a parlar, però la previsió a mig termini, sí. Què diu, Armando?
Sí, sí, a mig termini és aquesta, tota aquesta setmana.
No, a mig termini jo em refereixo ja al juny, maig i juny.
Ah, doncs pues sí, esta que t'estava dient.
La mateixa, vale.
Les 4 properes setmanes, precipitacions per damunt de la mitjana, però això és una previsió molt global.
Sí, sí, molt irregular.
Global de tota la península ibèrica, inclús Espanya i Portugal, amb la qual luego puntualment igual no és així. Però globalment les baixes pressions dominarien la península ibèrica, els nuvolats, estones a la que surt el sol escalfa, has de traure la roba, les temperatures poden enfilar-se a 25, 26, 27, però sempre frenades i no arribant als 30, com l'any passat. L'any passat ja estaven en plena calorada, havien arribat ja a 35 en aquestes dates, i ara pues, arribem a 26 o 25, o 20... bueno, amb aquestes... El repartiment tan irregular, impossible de preveure on cauran les properes xafes i tempestes, però que localment seran forts i breus. Evidentment no estarà tot el dia plovent.
Doncs Armando Álvarez, divendres en tornem a parlar ja de cara al cap de setmana. L'únic especial que té el cap de setmana és que hi ha les eleccions, però vaja, sí. Vull dir que el temps d'això tampoc hi entén, vull dir, només faltaria. Armando Álvarez, d'acord. Una abraçada, cuida't.
Pues fins divendres, bona setmana.
Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Vinga, que busquem la darrera hora informativa. Les reserves d'aigua envasada al conjunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ja es troben per sota del 50%. En concret, ja ens hem quedat al 49%, amb un total de 3.886 hectòmetres cúbics envasats. L'any passat, per les mateixes dates, s'arribava als 6.069 hectòmetres cúbics, el 76% de la capacitat del total. Això l'any passat. En roda de premsa, dijous passat, la presidenta de l'organisme, Maria Dolores Pascual, ja va avançar que a finals de mes la meitat de la conca es trobaria en estat d'emergència. Saps allò que parlàvem fa 2 o 3 setmanes? Mira, de moment encara no ho estem. Per tant, estem en fase de prealerta. A veure si plou. Val? Aquesta era la gran previsió. A veure si plou i de moment ens mantenim en fase de prealerta i després ja hi correrem. Doncs mira, ja hem de començar a córrer. Ja hem baixat del 50%. Estem en estat d'emergència, la meitat de la conca. I des de finals d'abril, recorda, la situació no ha fet res més que empitjorar per falta de precipitacions i també perquè no hi ha hagut de gel, ja que a l'hivern ha nevat molt poc. De fet, ha nevat més darrerament que al febrer i al març. Amb tot això, ahir t'avançàvem que la sequera i les restriccions al regadiu evidentment acabaran condicionant les previsions de collita i de fruita de pinyol, de frucat i del Departament d'Acció Climàtica. Si bé és cert que es colliran més quilos que l'any passat, que va estar especialment marcat per les glaçades, la falta d'aigua d'aquest any farà caure la producció en comparació amb la mitjana dels darrers 5 anys. I això vol dir que la patronal del sector estima que al conjunt del país es colliran unes 413.000 tones de préssecs i nectarines, un 5% menys del que és habitual. El director general d'Afrucat, Manel Simón, diu que no hi ha hagut problemes per al creixement de la fruita de pinyol, però que ara es veuen condicionats per la disposició d'aigua. És a dir, de moment hem esquivat les glaçades, hem esquivat les pedregades, la manca d'aigua fins ara, però ara sí que la tenim i ara això ja es començarà a notar.
No han tingut afectacions greus de gelada, excepte alguna puntual, no han hagut problemes de vent, la floració en general, i no me repetiré per zones, la floració en general ha estat bona o molt bona, amb la qual això ha implicat que els nostres fruticultors han tingut que fer una aclarida en flor molt intensa perquè la càrrega que anunciaven els arbres doncs era molt important. El quallat també ha estat normal alt, un bon quallat, recordem que és el pas de flor a fruit, el quallat, per tant, floració excel·lent, amb una aclarida en flor molt intensa que vam tindre que fer, un quallat molt important, i a partir d'aquí, doncs, dependrà de l'aigua l'evolució del fruit i com ens quedi el fruit. No?
El secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Carmel Mòdol, diu que, clar, tot això el que farà és que els preus hauran de pujar per l'encariment general dels costos de producció.
El productor, i més després de les campanyes que ha passat, dels països del nostre país, central, les cooperatives rebin una retribució justa per la seva feina. Aquest és l'objectiu, eh? I aquest objectiu el compartim i el Manel ja ha assenyalat uns factors que fan que pensem que els preus sofriran un increment perquè hem de complir la llei de la cadena. Això el sector ho hauria de tindre tothom molt present. De fet, el departament publicarà entre finals de maig i primers de juny els no obliguen a ningú unes informacions que són els costos aproximats que val fer a Catalunya un quilo de nectarines, un quilo de pessic pla. Per què? Perquè serveixen com a referència d'aquest compliment de la llei de la cadena. Sabeu que la llei de la cadena complir és una mica especial, però intentarem aportar documentació perquè no hi hagi els abusos que en altres etapes del mercat de la fruita, precisament per la seva penibilitat, s'han produït.
El que t'explicava ahir, de fet, tu aniràs a la botiga, t'hauran pujat el preu, et diran que, clar, és que, clar, ha pujat tot, els costos, però ningú vigila si el productor està percebent la part que li pertoca d'aquesta pujada de preu. Perquè la despesa sí que l'està pagant el productor. Li puja l'aigua, li puja la llum, li puja tots els costos. Després, a tu i a mi, ens pugen a l'usuari final, al lineal, el preu, però ningú vigila si li estan pujant el que percep el productor inicial. El president del comitè de Pinyol d'Afrucat, Benjamí Ibarz, explica quina és la situació dels productors de fruita que reguen del canal de Catalunya i Aragó, perquè aquí ja saps que depèn de en quin canal pertanys, doncs et pot anar, anava a dir bé, a veure, et pot anar millor o et pot anar malament.
El canal ha dit que ens dona aquesta dotació fins que s'acabi. Ara nosaltres estem depenent de tota l'aigua que entra a les capçaleres dels pantanos. Cada hectòmetre que entra a les capçaleres del pantano doncs és l'aigua que ens allargarà la campanya. Claro, quan el canal li preguntes quan s'acabarà l'aigua, doncs quan s'acabarà l'aigua als pantanos, no ho saben, perquè depèn de cada dia l'aigua que entra al pantano. No podem dir s'acabarà el 15 de juliol, s'acabarà el 15 d'agost, actualment no podem dir. Al 0,20 se pot fer fruita de qualitat? Sí, però menys producció, perquè la fruita no és com un cereal que pots perdre quilos per hectàrea. O fas una fruita de qualitat o no és de qualitat, o no és de mercat.
Recorda que el principal objectiu és que no perdem els arbres. Aquest és el principal objectiu. El segon és intentar traure algo d'aquesta campanya d'estiu. Una de les opcions, si t'arriba una mica d'aigua, és que, de manera regular, és aclarir al màxim, i com bé ens explicava ara el Benjamí Ibarz, doncs fer menys producció, però que sigui de qualitat. Perquè si deixem l'arbre amb la mateixa quantitat de fruit, però li proporcionem menys aigua, doncs es ressentiran tots eren petits, i per tant la qualitat baixarà, el que pots arribar a percebre per aquell producte també baixarà, i llavors ja és la cadena aquella de, escolta, estic produint a pèrdues, per perdre diners, i això a ningú li agrada, això no cal que ens enganyem, ningú li agrada treballar per perdre diners, per això no comences ni a treballar. Per tant, ull amb tot això, depèn del canal, a veure com acabaran arribant també aquestes ajudes, i si arriben de manera justa, i justament a les persones que ho necessiten, a les que s'han vist afectats, perquè hi ha un canal que sí que té més aigua que l'altre, i això tu no ho pots triar, on tens els teus arbres. Mira, canviem de tema. Obrim plana política, perquè el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va visitar Lleida i ha acusat el PSC de posar en risc el futur de Ponent, negant a aquest territori la modernització del REC i del ferrocarril, també. Això és el que ha dit Oriol Junqueras.
Ara, un segle i mig més tard, tenim una opció política que ha decidit abandonar aquestes eines. Negar-vos i negar-nos a tots plegats aquestes eines. Un espai polític, el Partit Socialista, que ha decidit que no vol que els trens funcionin i que ha decidit no gestionar el canal d'Urgell, posant en perill la vida de desenes de milions d'arbres i la continuïtat de moltes explotacions agràries d'aquestes terres.
Per la seva part, el candidat d'Esquerra a l'Ajuntament de Lleida, Miquel Pueyo, diu que s'ha de frenar el clientelisme del PSC.
Útil a la ciutat. Els lleidatans i les lleidatanes van dir el 2019 prou al clientelisme, prou als acords presos en el reservat d'un restaurant, prou a un partit socialista que donava l'esquena a la gent.
Això és el que explicava ahir Miquel Pueyo, acompanyat d'Oriol Junqueras. Parlaven del tema del REC. El tema del REC ja ho hem explicat moltes vegades. Fa 2 anys que s'hagués hagut de començar a fer alguna cosa. No recordo jo ara, des de la Generalitat de Catalunya, en mans d'Esquerra, si es va començar a fer alguna cosa. Si es va començar a fer, doncs es va fer malament i de manera lenta, perquè arribem on estem ara amb aquestes històries. Però bueno, anem a parlar de REC i de ferrocarrils. Del que no et parlen és del tema sanitari. I ara t'explico unes dades que ha fet públic l'Organització de Consumidors i Usuaris, la OCU. Saps que els catalans ens hem d'esperar una mitjana de 6,9 dies hàbils, pràcticament 7, per obtenir una cita presencial amb el metge de família? Saps que Catalunya és la comunitat on aquesta espera és la més alta de tot Espanya? És la més alta de tot Espanya. I llavors ja sortim els de sempre. Lleida. Lleida és un exponent d'aquesta situació. És curiós. O sigui, nosaltres estem al màxim nivell. De pitjor, eh? De pitjor. Al màxim nivell. La segona comunitat amb més, que passen més dies fins que et donen una cita, és Madrid, amb 5,7 dies. 1,2 dies menys. 1,2 dies menys. La mitjana d'Espanya és 4,9 dies. 5 a la pràctica. 2 dies menys. Però el que vaig és que això està transferit. Depèn de la Generalitat de Catalunya. Depèn de qui està governant. En aquest cas, d'Esquerra Republicana. No em va parlar d'això al míting d'ahir. De REC i de ferrocarrils. Però de sanitat, que depèn de nosaltres, no en parlem. Som la pitjor. Ja l'any passat, el conseller de Salut, Manel Balcells, va admetre que a Catalunya hi ha llistes d'espera inacceptables per a proves i visites. Fixeu-vos l'escandalós que deu ser la xifra perquè el conseller acabi admetent això. No hi ha cap polític que admeti que fan la feina malament, eh? O sigui, que acabi admetent això, és que van sortir unes xifres que feien por. Xifres d'espera, llistes d'espera de més d'un any, en segons quines proves i en segons quines operacions. El conseller veu insostenible que es pugui seguir així. Però és que aquesta falta d'accessibilitat als CAP és que no funciona. només un terç dels pacients tenen accés a una visita presencial a les 48 hores, mentre que la resta té accés entre els 5 i 10 dies següents. Però clar, el que et dic jo és una mitjana, són 7 dies. Està passant on... Està passant, i no podem dir que no. Aquí sí que no podem dir que no. D'això no te'n parlen. D'això no te'n parlen. I això és... Sempre dic el mateix, aviam, un quan va al cap, al metge, per entendre'ns, no hi vas per gust, hi vas perquè no et trobes bé, hi vas perquè tens un problema. I has de trobar solució. I no es tracta de coses banals. Quan un va al metge parlem de salut. És allò de les tres potes, l'educació, la salut... Pues no funciona. I aquesta no te'n parlen. I està transferit des de fa una pila d'anys. I està en mans de Esquerra a la Generalitat i segueix sense funcionar. En fi, el que tampoc acaba de funcionar bé és doncs, els serveis socials per a qui no tenen ni per menjar. Al mes de març, el president del Banc d'Aliments ja ens va dir que pràcticament no tenien llet per repartir entre els seus usuaris. En la major part dels usuaris, llevat d'alguns casos puntuals, que potser a vegades se'n fa més ressò, però la major part d'usuaris que van a demanar menjar al Banc d'Aliments, que de fet són, no són usuaris, els que van directament al Banc d'Aliments, són diferents associacions i aquestes són les que s'encarreguen de filtrar i de donar-ho a qui no té per menjar. Aviam, hi ha gent que no té per menjar. Doncs diuen que la pujada del preu del producte sumat a la reducció de l'ajuda a causa del descens del 50% de l'ajuda procedent dels fons europeus, d'ajuda a les persones desfavorides, que ja no contempla l'aportació d'aquest aliment, ha fet que el Banc dels Aliments de Lleida s'hagi quedat sense recursos al magatzem. Segons ens diuen, fins ara es repartien prop de 20.000 litres mensuals entre els usuaris. Parlem de llet, i actualment se n'està repartint menys de la meitat, menys de 10.000. Aquesta és l'altra realitat de la moneda, de la vida social. Aquesta és la que no surt als debats electorals. En fi, va, que acabem amb la notícia econòmica del dia. D'aquí uns moments estarà amb nosaltres Domènec Vila, que és candidat d'Activem Lleida a l'Ajuntament de Lleida, vaja. En tema econòmic, l'estalvi en fons d'inversió a Lleida va assolir el 23,5% del producte interior brut de la província de Lleida al tancament de l'any passat, per sobre de la taxa registrada a Catalunya, que és d'un 21,4%, i per sobre també de la mitjana estatal, que és del 23,1%, segons les dades fetes públiques per l'Observatori Inverco, que és una associació d'institucions d'inversió col·lectiva i fons de pensions. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per gaudir del bo i del millor de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i la tranquil·litat dels seus espais i habitacions o la profunda relaxació després d'un dels tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. Herrera, a
COPE Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
I en les entrevistes electorals seguim coneixent candidates i candidats amb aquesta campanya electoral. Avui està als nostres estudis Domènec Vila, que és candidat d'Activem Lleida. Domènec, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
Tenim per davant unes quantes preguntes per acabar de conèixer el candidat d'Activem Lleida. Domènec, què el va motivar a entrar en política i presentar-se com a candidat en aquestes eleccions municipals?
Doncs, en primer lloc, els ànims d'un grup de persones que tenim la voluntat de participar en el govern de la ciutat per intentar fer Lleida una ciutat més amable, una millor ciutat, una ciutat més rica, i després també personalment una disponibilitat, diguéssim, personal per poder-hi participar durant un temps. Això està clar que la nostra proposta és temporal, dedicar-nos a la política municipal durant una època de la nostra vida.
Entenc que prèviament no havia estat vinculat al món polític.
Com a militant de base vaig estar jo personalment militant a Unió Democràtica de Catalunya de l'any 2000, si no recordo malament, del 2013 fins al 2016, fins que es va dissoldre la Unió Democràtica.
I com ha estat la seva experiència personal dins de la política fins ara?
En aquestes setmanes, sí. Aquests mesos, la veritat és que molt interessant, personalment, per mi és un orgull poder sol fer propostes per la ciutat, elaborar un programa de forma conjunta amb altres persones, doncs això ja és interessant, ja és una experiència molt positiva, però després ser coneixedor de més com es mouen totes aquestes dinàmiques en la política, la relació amb els mitjans, la relació amb la societat, escoltar les persones que estan pel carrer i que se t'atansen, doncs tota una experiència molt positiva. La veritat és que molt contents.
I com balanceja la seva vida personal amb la política?
Bueno, en aquests moments de campanya, doncs complicat, però a casa ajuden moltíssim i estan fantàstics, vull dir que donen molt suport i per tant aquestes setmanes dedicant gairebé el 100% a la proposta, a la campanya electoral i a la ciutat en definitiva.
Domènec Vila, a nivell professional, quins són els seus assoliments i objectius?
A nivell professional, jo sóc enginyer agrònom, tinc 52 anys, gairebé tota la vida m'he dedicat a l'àmbit professional en el sector agroalimentari, principalment en cooperativisme agrari. També vaig exercir durant 4 anys i mig de director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries al Departament d'Agricultura, aleshores es deia Agricultura, bé, una mica més llarg. Soc el delegat del Col·legi d'Enginyers Agrònoms, també actualment a Lleida, i he tingut molta relació a nivell professional també amb la Universitat de Lleida, vaig formar part del primer claustre quan es va constituir l'any 93, sempre m'he mogut en aquest àmbit. No sol a Lleida, no sol a Catalunya, sinó també per Espanya, per Europa, a nivell internacional també he dut a terme bastants projectes d'innovació, projectes també de desenvolupament, fomentant cooperativisme agrari arreu del món. També àmbits de recerca, perquè també publico alguns articles de recerca de tant en tant. Molt al sector alimentari, però amb una visió àmplia des del cooperativisme, que també comporta una part social i econòmica de gestió empresarial també molt important.
Uh-huh. A nivell general, quin és el seu enfocament per abordar els desafiaments polítics i socials que enfronta la ciutat de Lleida?
Miri, la nostra proposta està centrada en dues idees. Pensar molt en les persones. És la primera idea molt clara i això ho resumim en que qualsevol acció política, qualsevol acció des de l'administració que fem, la fem pensant en les persones que tenen més dificultats vitals i posem, diguéssim, l'adjectiu de vitals des del punt de vista de que parlem de qualsevol actuació. Hi ha persones que segur que tenen algunes dificultats, ja sigui mobilitat, ja sigui d'habitatge, ja sigui de treball, ja sigui de soledat, ja sigui de temes de salut. És a dir, fem qualsevol actuació pensant en les persones que tenen aquestes dificultats perquè segur que l'actuació que fem esdevindrà positiva per la resta de la societat. No? Uh-huh. Aquesta és una de les idees bàsiques. Uh-huh. L'altra, fer créixer la ciutat econòmicament, generar riquesa. Riquesa amb l'amplitud del concepte, no sol riquesa econòmica, que ho he dit, però també en aquest concepte riquesa molt més àmplia, una ciutat més dinàmica, una ciutat, òbviament, més de gestió, però una ciutat que també nosaltres mateixos en reconeguem, lleidatans i lleidatanes, com una ciutat agradable, una ciutat que té projecció, una ciutat que expressa la seva cultura, la seva ànima, també en parlem, i que sigui capaç de crear riquesa a partir també un altre cop de les persones, i que parlem molt de la capacitat de Lleida de crear coneixement, del talent i que Lleida sigui un referent en aquest concepte, en l'economia del coneixement i també una capital agroalimentària. Creiem que són les nostres fortaleses i aquí també és un dels eixos de treball nostres principals, crear riquesa, llocs de treball de qualitat.
I arribat el cas, com es planteja treballar amb altres líders polítics per abordar aquests problemes?
La nostra proposta també, hem elaborat uns principis, vam fer una reflexió, diguéssim, estratègica, vam parlar dels principis que nosaltres nosaltres ens hi trobem còmodes com a proposta, i el primer que hem posat és governança, governabilitat, participar en el govern. La nostra proposta és de participar en el govern, d'implicar-nos en la governabilitat de la ciutat. Si pot ser des del govern estrictament, perquè els pactes ens permeten estar dins de l'estructura de govern, i voldrem ser, no ens quedarem a un costat. No ens quedarem apartats. Nosaltres mirarem de ser, de participar en el govern. Sigui, com deia, dins del govern o en l'oposició, però fent sempre propostes de govern, propostes pensant en la millora de la ciutat i no bloquejant en les dinàmiques de la ciutat. Aquesta és la nostra intenció, aquesta és la nostra idea, del nostre propòsit en aquest sentit.
Mm-hmm. Anem a centrar-nos ja en propostes polítiques. Quin diria que és el principal problema de la ciutat i com li posaria solució?
Potser l'emmarcaria en un concepte ampli que englobaria dos o tres, per resumir-ho, perquè m'heu dit un, doncs un seria en general el civisme, seria un... Tot i que me'n deixaràs dir dos de qüestions. Un potser seria una mica això, el civisme, que engloba seguretat, engloba neteja, engloba tenir cura de la mobilitat, de respecte a les normes que ens estem implantant, i que el municipi, l'Ajuntament, també sigui capaç de traslladar aquestes formes de fer a tota la ciutadania, però des del lideratge de l'Ajuntament. Diguéssim que aquí englobaria aquests elements, temes d'habitatge també, perquè dius, ostres, com pot ser que no estem construint habitatge a la ciutat quan hi ha necessitat? Per tant, un concepte és uns elements que van una mica més enllà, però bàsicament a l'àmbit del civisme. I després l'altre és tindre un projecte clar cap on vol anar la ciutat. Hem de tindre un projecte que aglutini el màxim de la ciutadania per dirigir tots els esforços, sobretot de l'Ajuntament, tota l'estructura tan potent que té funcionaris i funcionaris a l'Ajuntament, que és molt potent, unes estructures molt professionalitzades, ser capaces de dirigir-les cap a un objectiu a llarg termini que ens permeti doncs, a la ciutat expressar-nos i ser capaces d'això, doncs, de crear riquesa en aquest concepte ampli de la paraula.
Com que veig que hem parlat d'economia, de riquesa diverses vegades, en el tema econòmic, quin seria el seu pla per abordar la situació econòmica de la ciutat, pel que fa al tema de deute, impostos...
De l'Ajuntament, estic particularment, fas la pregunta no de la ciutat en global, sinó de l'Ajuntament. Bueno, gestionar millor, i un altre element que nosaltres... gestionar millor és una declaració d'intencions, però bueno, nosaltres això ho diem a partir també de la nostra experiència, de les persones que estem a l'equip, són persones que estem habituades a gestionar recursos, equips, persones, pressupostos en l'àmbit públic, però també sobretot en l'àmbit privat, no? I per tant, nosaltres volem portar la nostra experiència durant un temps a la gestió de la ciutat. Per tant, creiem que de gestió és un punt principal. Però després, l'altre també són elements vinculats a la projecció i a la captació. Si crees riquesa, doncs aconseguiràs més recursos públics i per tant seràs capaç de transferir més recursos a les persones més necessitades. I per tant, aquesta és una proposta molt clar en el nostre sentit de ser capaços de generar aquesta riquesa, però després també hi ha un element molt important. La ciutat s'ha d'anar a explicar. La ciutat s'ha d'anar, deixeu-me utilitzar expressió una mica més comercial, s'ha d'anar a vendre, s'ha d'anar-hi. No t'has d'esperar que et vinguin a comprar, no? Has d'anar-hi. Nosaltres sabem el que vol dir anar a explicar un projecte, una ciutat, doncs, i això vol dir també captar recursos de molts fronts, recursos des d'empreses privades que vulguin instal·lar-se a la ciutat, com de recursos públics, perquè hi ha molts fons, sobretot europeus, que la ciutat no els va buscar. Per tant, s'han de muntar estratègies, projectes concrets que permetin també a la ciutat modernitzar-la, europeitzar-la i, per tant, aprofitar tots aquests recursos europeus, que ara ens sentim parlar molt del Next Generation, però fa molts anys que hi ha molt tipus de recursos que la ciutat no se'n gaudeix perquè no els ho busca.
La situació, ara escoltant-lo, m'ha vingut a la ment un dubte. Creu que la situació econòmica de la ciutat no necessàriament ha d'anar de la mà de la situació econòmica d'un ajuntament?
Home, hauria d'anar, perquè si una ciutat és més capaç de generar més riquesa, doncs, òbviament, doncs, tindrà més ingressos per tributs, això està clar. El que passa és que hem de ser òptims en gestionar aquests tributs. És una mica paradigmàtic que tinguem la ciutat en la neteja que tenim, en les recollides de residus que tenim, en la gestió quotidiana que tenim, en la seva projecció com a ciutat, en la seva cultura, en el seu patrimoni, que a vegades vols dir com pot ser que això no ho tinguem tan abandonat com ho tenim, i resulta que som de les ciutats on, a nivell d'Espanya, d'Espanya es paguen, o a nivell de Catalunya es paguen més impostos municipals. És una incongruència, i això no és d'aquest any, fa anys que està passant tot això, no? I dius, ostres, s'ha de poder millorar la gestió perquè hi ha altres ciutats d'una dimensió semblant, amb uns recursos semblants que gestionen molt diferents, i que si anem, no posem cap comparació concreta, però sí que anem a visitar-les i anem molt sovint, els lleidatans i lleidatanes, doncs ho estem veient, no ens han d'explicar històries, ho sabem, no? Per tant, hi ha un tema de gestió molt clar que va associat a lideratge.
Quina és la seva opinió sobre la situació de la seguretat a la ciutat? És millorable i com es podria fer?
Les dades...
Parlem a grans trets.
Més enllà de dades, que així ho demostren, dades oficials dels diferents organismes que es publiquen, no? I informacions periodístiques que van sortint, no? Clar, hi ha coses que et sorprenen. Una informació periodística de fa unes setmanes, Lleida és de les ciutats també espanyoles que la seva concentració en, diguéssim, en residus químics a les aigües de sortir a la depuradora són més elevats, no? En residus químics bàsicament procedents de substàncies drogodependents. Dius, fa falta que Lleida, una ciutat de 140.000 habitants, estiguem amb aquests nivells de rànquing o nivells de seguretat, també hi ha indicadors que hi ha que estem per les parts altes de la taula, de les taules on hi ha altres ciutats semblants. Dius, home, no podríem tindre uns nivells de seguretat tan ens costa. Tenim un cos de la Guàrdia Urbana, uns cossos de Mossos d'Esquadra, que hi ha gent molt professional, que estan molt ben organitzades aquestes estructures. Escolta, donem-los el màxim de suport, organitzem-les, no organitzem-les, estan organitzades, un suport, una línia estratègica, una línia política, i no els fem dubtar, no? Nosaltres en aquest cas creiem que es pot millorar molt la seguretat, sobretot donant suport a aquestes coses policials. La seguretat no sol és policial, també ho tenim claríssim, però és un front ràpidament atacable i si hi ha voluntat política o no. És així de clar, no? És que no hi ha massa més embuts al respecte, no? És posar-s'hi o no posar-s'hi.
Planeja involucrar la ciutadania en la presa de decisions polítiques i socials?
Hi ha molts instruments de participació de la ciutadania a Lleida. Nosaltres parlem, per exemple, del Consell Escolar Municipal, que s'hauria d'activar per parlar tots els elements de civisme. Tots els aspectes de civisme s'han treballat amb les persones quan estem en el màxim moment de captar coneixement i hàbits, no? Per tant, actuem decididament des de les escoles. Quan parlem també d'hàbits saludables en alimentació i en esport, doncs també, o en cultura, en el nostre patrimoni, doncs també activem el Consell Escolar Municipal, que hi ha persones, també hi ha organitzacions molt, molt potents, no? O parlem d'altres institucions, associacions, els centres cívics també, totes les associacions, diferents àmbits, tota la part esportiva, tots els clubs esportius. Escolti, donem-nos-hi, parlem molt de col·laboració público-privada, eh? Nosaltres volem que aquestes entitats siguin més protagonistes, no. Creiem que estan moltes vegades més a prop de les solucions i són més capaces de resoldre els problemes de la ciutadania que no pas des d'una estructura molt pesada que són les administracions públiques.
I arribats a aquest punt de l'entrevista, Domènec Vila, li deixo un minut perquè es pugui adreçar lliurement a la nostra audiència.
Doncs aquesta última intervenció és molt per apel·lar a les persones que tenen dubtes, que estan indecises de qui votar o que diuen que no votaran. En primer lloc, vagin a votar. Creiem que és un dret i no és una obligació, però hem d'aprofitar aquells drets que tenim com a ciutadania, no? Per tant, animar-los a anar a votar. I després, si creuen que la ciutat pot funcionar millor, si la ciutat pot estar més neta, pot tindre uns nivells de seguretat més òptims, pot ser més amable, pot tenir zones verdes més, més ufanoses, que siguin més agradables també a l'estiu quan fa tanta calor, que si creuen que la ciutat es pot governar d'una forma diferent, deixant de banda les estructures tradicionals que no permeten fer avançar, no permeten trencar segons quines dinàmiques i avançar la ciutat i focalitzar-nos en la ciutat. Si realment creuen que la ciutat es pot governar d'una altra forma i amb una visió més europea i més moderna, nosaltres ens oferim com Activem Lleida per participar en aquest projecte. Hem fet propostes molt en aquesta direcció, de canviar les dinàmiques profundes de la ciutat fruit també d'un canvi que hi ha a la societat lleidatana, i ens oferim des d'Activem Lleida, en el meu cas Domènec Vila, que encapçaleu la proposta, doncs perquè ens votin, perquè ens donguin suport, perquè segur que canviarem les dinàmiques de la ciutat.
Domènec Vila, candidat d'Activem Lleida a les eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Gràcies per estar avui aquí a Cope Lleida i que hi hagi molta sort el diumenge.
Moltíssimes gràcies.
Cope Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
Doncs apa, que uns minuts, uns segons, vaja, ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida, parlem de gastronomia amb el Felip Urbano, i estarà amb nosaltres avui la Maria Borrell, també per, ja, amb aquesta entrevista final de campanya aquí a Cope, i la Laura Vergés, del Comú de Lleida, Maria Borrell de Ciutadans i Laura Vergés del Comú de Lleida. A la nostra web, a cope.es/Lleida, trobareu també en edició de podcast totes aquestes entrevistes. Vinga, uns minuts i tornem.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Como el Big Bang, el universo de la polémica sobre el racismo en España estalló este pasado domingo en el minuto 72 de juego en el campo de Mestalla.
Mira, Vinicius señalando a la grada, no sé qué pasa.
No, Vinicius está identificando a alguien que le está insultando y se ha ido con el dedo índice a señalar. Gallá se mete de por medio para decirle a Vinicius que calma. Y Vinicius está señalando.
Fue en ese minuto 72 cuando Vinicius, el jugador del Real Madrid, señaló a varios aficionados del Valencia que le habían llamado mono. De ahí vino una tangana con varios jugadores y Vinicius pues acabó expulsado. Desde ese momento hasta hoy se ha generado un debate que trasciende lo deportivo. ¿Es España un país racista? Bueno, decir esto alegremente en un país con más de 48 millones de habitantes creo que es generalizar demasiado y es además, diría, que injusto. Ahora bien, en el fútbol hay gente que piensa que todo vale y que entre la masa, arropado por los tuyos y en medio de los gritos, uno puede decir lo que quiera y lanzar todo tipo de insultos, incluidos los racistas, en el contexto de la tensión, además de un partido. El problema es que nunca se han atajado con rotundidad estos comportamientos. Y en este caso en concreto, lo que llama también la atención es cómo se ha desbordado el debate. Y es que estamos hablando de una estrella mundial en uno de los clubes más grandes del mundo. Esto propicia que incluso el presidente de Brasil haya opinado sobre este asunto y jugadores de todas las ligas hayan salido para apoyar a Vinicius. A esto sumamos una guerra interna en el fútbol español entre la Liga y la Federación y, como tercer condimento, una campaña electoral en plena ebullición que lo amplifica mucho más. Todo va más allá del terreno de juego. La Fiscalía de Valencia ya investiga lo ocurrido en Mestalla este pasado fin de semana. Por el momento hay tres jóvenes detenidos de entre 18 y 21 años que estaban precisamente en la grada. A ver qué dice esa investigación, porque hay un precedente muy similar, además con este mismo protagonista. Y es que en su día, la Fiscalía de Madrid no vio delitos en los cánticos en el Metropolitano contra Vinicius y archivó la denuncia. Anoche, en el partidazo de COPE de Juanma Castaño, nuestro compañero le preguntaba a la fiscal valenciana encargada de este caso, a Susana Gisbert, sobre los criterios judiciales que se siguen en dos asuntos similares. Y ella no se aventuraba a adelantar nada.
En este caso hemos pensado en principio que podría haber un delito de odio porque si no, no hubiéramos incoado diligencia sin perjuicio de lo que ocurra al final de la investigación.
Ya, pero yo no termino de encontrar las diferencias de lo que se grita fuera de un estadio a lo que se grita dentro de un estadio. Si los que gritan dicen...
Bueno, es que yo no puedo ver las diferencias de una cosa que está juzgada con otra cosa que aún no hemos visto ni hecho la prueba. Si a lo mejor me lo pregunta dentro de 15 días, a lo mejor sí que le puedo decir si hay diferencias o no.
Pues mientras la Fiscalía de Valencia investiga, justo ahora, en medio del revuelo sobre el racismo, la policía también ha anunciado la detención de cuatro personas acusadas de colgar de un puente en Madrid un muñeco con la imagen de Vinicius el pasado mes de enero. Justo ahora. La verdad que no le falta de nada a todo este asunto. Deporte, justicia, policía, política y hasta educación, diría yo. Todo este debate es bueno si se aprovecha para combatir de una vez por todas el racismo en el mundo del deporte. El riesgo es que se quede en el oportunismo y el racismo le acabe metiendo un gol al fútbol español. Pues están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y a esta hora arranca la reunión entre jueces y fiscales con el Ministerio en la que se firmará el acuerdo por el que se va a desconvocar la convocatoria de huelga indefinida en la justicia. Ese pacto contempla una subida salarial de unos 450 euros al mes. La que se mantiene en pie es la huelga de funcionarios, que ya ha obligado a la suspensión de 600.000 vistas judiciales. Y España, lo decías hace un momento, sigue aumentando su población. Hoy ya somos casi 48.200.000 habitantes, un incremento que se debe a la llegada principalmente de extranjeros. Colombia, Marruecos y Venezuela son los tres países de donde proceden en su mayoría la gente que ha llegado a España. Por comunidades, Madrid, Valencia y Cataluña son las que han experimentado los mayores aumentos de población. Y se reactiva la búsqueda de Madeleine McCann. ¿Te acuerdas de este caso? El caso
sí,
Maddy.
Sí, claro.
16 años después de su desaparición y a petición de Alemania y con presencia de la policía británica, se está rastreando el embalse de Arade en el Algarve portugués, muy cerca del complejo hotelero en el que desapareció esta niña. Esa zona fue uno de los lugares frecuentados por el principal sospechoso ahora de su secuestro y muerte, un alemán que está hoy en prisión. Y el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, a quien el Papa ha encargado mediar para intentar poner fin a la guerra en Ucrania, ha pedido una reflexión sobre los esfuerzos de paz creativos que pide Francisco. Ha recordado que no se trata de quedarnos solo con la lógica despiadada del conflicto en estos momentos en los que hablar de paz parece evitar tomar partido o no reconocer responsabilidades.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, hablábamos hace un momento del racismo y precisamente Ancelotti pide más acciones contra este asunto.
Vinicius está a la espera de conocer la sanción por la expulsión en Mestalla y esta mañana no se ha entrenado con un problema en la rodilla. Acaba de hablar Carlo Ancelotti antes del partido contra el Rayo Vallecano, pero con un único tema en las preguntas: los insultos y los gestos racistas a Vinicius en Mestalla. Miguel Ángel Díaz.
Lección social y de vida la que ha ofrecido Ancelotti, que ha respondido 14 preguntas sobre Vinicius. Dice que España no es un país racista, pero que sí existen episodios de racismo. Pone como ejemplo a Inglaterra, que después de la sanción que cumplieron sus equipos, consiguió erradicar el racismo. Ha pedido disculpas por decir el domingo que fue Mestalla al completo la que gritó mono a Vinicius y no solo a un sector. Dice que espera no tener que decirle a su equipo que abandone el terreno de juego si vuelve a vivirse una situación similar. Niega que Vinicius quiera salir del Real Madrid, cree que el protocolo está obsoleto y pide que las autoridades actúen y tomen medidas.
La verdad es que Vinicius ha sido una víctima, es una víctima de lo que está pasando. No es, por cierto, el culpable. Condenar no es suficiente. Después de condenar, tú tienes que actuar. Y todavía no se ha actuado. Hay países donde no te insultan. En Inglaterra no te insultan. Tanto es que en los partidos de la Liga Inglesa no hay policía. Aquí parece que se va a la guerra.
Recordemos las noticias de esta mañana. La policía ha detenido en Valencia a tres jóvenes por las conductas racistas del domingo en Mestalla. Y esta mañana la policía en Madrid ha arrestado a otros cuatro jóvenes como responsables del muñeco colgado en un puente identificado con la camiseta de Vinicius en el mes de enero. Tenemos sorteo de la final a cuatro de la Champions en balonmano. Estos son los emparejamientos: Barcelona-Magdeburgo y París-Saint-Germain-Kielce.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. 7 minuts i mig per sobre de la una. A hores d'ara amb 22 graus a la ciutat de Lleida. Ja has escoltat abans amb l'Armando Álvarez, que parlàvem d'aquestes precipitacions que són extremadament irregulars. Ahir va haver molts llocs que no va ploure ni una gota i d'altres, doncs, que van recollir 9 litres, per exemple, a Mollerussa, 10,5 a Juneda, 11,5 a Maials, 13 a Soleràs, 15 al Vilosello, 23 a les Borges Blanques. Hem pujat als 23 graus, dia nuvolat, les temperatures màximes, ja saps, que seguiran contenint-se. Parlem tot seguit de gastronomia, després arriben la Maria Borrell de Ciutadans i més tard la Laura Vergés del Comú de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja és el moment en el que parlem de gastronomia. Ja saps que els dimarts ens toca donar la benvinguda al nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Estem ja... Escolta, que avui mirava el calendari i, home, no et diré que ja ho tenim dat i beneït, però déu-n'hi-do, que la temporada la tenim ben cap al final, ja.
Sí, sí, mira, al final estem arribant ja al bon temps.
Mira, quan parles de bon temps, i sobretot si parlem de diumenge, i això ja n'hem parlat aquí a la gastronomia, fa temps que ha tornat a estar de moda el tema del vermut. Jo el tinc molt present perquè el meu padrí era sagrat, jo era ben petit i els diumenges es feia vermut sempre, el diumenge, feia diumenge. Però això sembla que ha tornat, eh?
No, és, bueno, ja fa uns anys,
sí, sí.
Que el vermut, no, no l'hora del vermut, que el vermut està, bueno, va ser una cosa que ha vingut per quedar-se, definitivament, i sí que és cert que jo també recordo que des de petit, no?, que el diumenge és, sí, això és, que encara ho fem, és sagrat, quan estic a casa dels pares és sagrat.
Veus, fa molt diumenge el vermut.
Sí, bé, sí, exacte.
Escolta, avui parlem amb una persona que ha escrit, mira, ni més ni menys que la guia del vermut,
Avui ens parlarà directament d'aquesta beguda i dels premis que otorga i tot això, pues, la persona més important que tenim aquí ara mateix.
Esther Bax, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard i Felip, què tal?
Escolta, la primera pregunta és si tu el diumenge el fas amb vermut.
El diumenge el faig el vermut o el vermut em fa diumenge. Qualsevol de les dues coses em va bé.
Però és cert, jo és que... Saps què passa? Que són aquelles històries que des de petit les has viscut. Jo, amb el meu padrí, és que feia vermut cada diumenge i, per tant, és el que dius, el diumenge fa vermut. O el vermut fa diumenge.
Exacte, perquè si te'l fas un dijous i fas un vermut, perquè és un dia festiu, et senta com si fossi diumenge, no? Dius, ostres, aquell dia festiu, dius, vinga, va, entre setmana o quan vulguis, fas un vermutet i dius, ostres, avui sembla diumenge, eh? Sí. Que bé que vic.
Què té el vermut, Esther, que el fa especial?
Què té el vermut que el fa especial? Doncs suposo que és una conjunció de sabors que estan molt equilibrats, no? Des del dolç amarg aquest que ens va des del principi de la llengua fins al final... I això, doncs, és la feina que fan, doncs, els elaboradors, no? Els cellers, en aquest cas, que treballen els vins i aromatitzen amb una fórmula secreta, cadascú amb els ingredients que vol, i li dona una personalitat en aquest vermut, que agrada més. Hi ha gent que li agrada més el vermut blanc, hi ha gent que li agrada més el vermut negre. Mm. Doncs, aleshores, has de trobar el teu vermut. Jo dic que sempre, igual que els vins, ai, no m'agraden els vins. Escolta, no generalitzem. Buscarem un vi que t'agradi. Com t'agraden? Quins sabors t'agraden més? Doncs aleshores és anar buscant, pues, el teu vermut o el teu vi.
Clar. No, i a més és que és veritat. No pots generalitzar perquè, a més, n'hi ha tants que un o altre trobaràs que t'agradi,
Segur. Sí, ha tingut un boom reviscolat en els últims anys i ara quasi que tenim més de 500 referències en tot Espanya. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Felip Urbano, escolta, tu fas vermut de tant en quant?
Nosaltres fem vermut a Tàrrega,
vale,
al celler.
I en què l'acompanyes, el vermut?
Normalment, sempre, pues, bueno, a l'hora de fer vermut, bueno, fem lo típic, no? Que són unes patatones, unes olives.
Vale.
Però jo crec que hem arribat a un punt de ficar una part més gastronòmica a aquesta beguda, per fer maridatges dintre d'un menú degustació. Ja hem passat una miqueta, evidentment, si anem a un bar, segurament, pues, lo fem vermut típic, no? Però sí que és cert que ja hem ficat, hi ha sommeliers que han ficat a cartes de vins i a menys degustació, vermuts.
Uh-huh. Clar, això et volia preguntar, Felip, si el vermut el podem ja incloure en un dinar o en un sopar, ja.
Bueno, parlant de
vermut... Ni que sigui el postre,
En concret, que l'Esther lo coneix també, que és el Marc.
Versió rosada, fins i tot. I o altres marques que estan traient vermuts molt, molt, molt innovadors, no? Hi ha vermuts fumats, hi ha vermuts ecològics... Ara podem trobar, pues, una gran varietat o ventall perquè puguis maridar-los amb coses més modernes, amb tapes més modernes, uh-huh, etc.
Esther, quan decideixes plasmar tot això en una guia?
Quan decideixo? Quan l'editorial Planeta em truca. Bé, realment fa... Ui, ja farà 9 anys.
9 anys.
Que vam crear els Premis Binari dels Vermuts, on hi havia aquesta falera per començar a veure el vermut de nou els diumenges, potser per fer l'oci més diurn, passant de la nit al dia. I vam dir, bueno, quants vermuts hi ha a Catalunya? I ens pensàvem, doncs, 4 o 5 marques, no? Potser les més conegudes, que tots sabreu, Miró, Izaguirres, d'aquests. I ens vam trobar la sorpresa, bueno, vaig estar fent una miqueta de tasteig, que teníem 5, com a mínim 50. Caram. I vam fer el concurs i els vam reunir tots, i aleshores és quan es va descobrir, doncs, ostres, Catalunya és un país de elaborador de vermut, que es pot ficar al mapa, a més amb una llarga tradició a Reus, que era una de les places que ficava el preu de l'alcohol antigament, juntament amb, hi ha la frase aquesta típica, no? Reus, París, Londres, i que, bé, que les regions, pues, tothom o en els seus cellers havien fet algun vi aromatitzat o algun vermut també en les seves àrees, no? Doncs bé, la Terra Alta és molt, molt forta, tota la zona de Tarragona cap a baix, però també trobàvem a l'Empordà, també trobàvem, pues, que a Lleida hi havia, a Manresa també, i tothom tenia un aperitiu per aquests diumenges, que algú s'atrevia, doncs, a aromatitzar i fer una fórmula pròpia.
Caram.
I a partir d'aquí em va trucar a l'editorial Planeta perquè fes el mateix projecte, no en format concurs, però sí en format de guia de tot Espanya.
Molt bé. Per cert, és un llibre que ja ha arribat a... Ja heu tret la segona edició, que no és només un... Escolta, que se'ns acaba la primera edició, fem la segona i ja està, sinó que està revisat i ampliat, eh?
Sí, canviant algunes coses. El que més em va agradar, potser també, a part de la part històrica, que està molt, molt ben documentada, i el catàleg de vermuts que pots trobar que t'indica quin perfil tenen, no? Si és més floral, si és més amarg, si és més dolcet o més afruitat. Hi ha un apartat que, bueno, que és l'utilitat del vermut, no? Doncs si ho vols amb cocteleria, alguns companys barmans m'han fet algun còctel especial perquè la gent el pugui replicar a casa. I un que em feia especial il·lusió, i també aquí arrel pel pròleg me'l fes la Carme Rosqueda, és tenir un apartat per receptes gastronòmiques. I aquí reunia diferents chefs que, bueno, que són bastant coneguts, com la mateixa Carme Rosqueda o el Sergi Arola en el seu moment, o Paco Pérez, que també treballen amb el vermut com un ingredient més de la cuina i es fan plats. I jo pues, recomano molt, fins i tot al meu Instagram es pot veure un apartat de receptes una miqueta més amateurs, però per fer vermuts d'entrada, dinant, sopant amb ells, macerant carns o algun peix i fins i tot a les postres, no? Per què no fer una copeta de vermut com a digestiu?
Clar.
Ja que té aquestes herbes i així t'ajuda a beneir l'àpat.
Estava mirant la portada del llibre i m'ha tornat a transportar cap enrere perquè, a més, ja has posat les olives, els dos gots de vermut i el sifó. I, a més, el clàssic, el que a fora està recobert per aquesta reixa plàstica. És un clàssic, sí, és una imatge icònica, això, ja, eh?
És el ritual, no?, que et servissin el vermut ben entaulat.
Ahà. Esther, escolta, estàs també d'ambaixadora de la International Wine Challenge, d'Anglaterra, aquí a Espanya.
Sí, és un concurs que té quasi 40 edicions. Jo vaig anar a estudiar allí el tema de vins i licors, una de les escoles internacionals més conegudes. I vaig tenir la sort d'entrar a treballar en aquesta organització, no? Que és la mateixa que organitza els 50 millors restaurants, the 50 best, world best restaurants, i bueno, l'empresa és molt gran. I poder treballar doncs, amb els tops, amb els millors dels millors, no? Aleshores, amb les persones que es diuen bueno, més influents del món del vi, estan allí durant 2 setmanes tastant vins de tot el món.
Que bé.
I allò és com, bueno, com fer un màster... Sí. A molta velocitat de tots els vins. Vaig tenir molta sort de poder aprendre dels millors. I quan vaig tornar cap aquí, cap a casa, doncs vaig tornar amb aquesta feina, que és molt maca, per poder conèixer també més el meu país, com estan anant les baremes, quins canvis... I també per introduir, doncs, hi ha un apartat que és de saques, i també hi ha l'apartat de vermut. Doncs aleshores puc assessorar també els vermuts que vulguin entrar en aquest mercat internacional una miqueta cap a on van les tornes.
Esther, escolta, i d'aquí en van, estàs pensant en algun projecte nou? Tens alguna novetat? T'embolicaràs amb alguna altra història?
Sempre està desobert, no? I com que soc molt curiosa, les aventures van vinguent. La veritat ara és que, bé, treballant en diferents projectes per les empreses on estic, sí que van traient nous productes, que òbviament puc dir, però sí, bueno, de moment, com que el sector està tinguent una dolça temporada de projectes, jo treballo més aviat per projectes petits, que ja m'encanta, sóc així d'obrir i tancar coses, això que se m'allarguin molt les coses, a vegades s'enquisten i...
Tens raó.
I dius, ostres, al final... tinc la sort de poder això, de picar diferents projectes. En el món dels events també tenen una data molt fixada i així cada any tens nous projectes per començar i per estar content, no? O repetir, valorar, si no surt bé, doncs mira, tanquem i fem una cosa nova i aquest és doncs el tema de trobar-te en el món de la consultoria. I en el món del vi, perquè cada, com bé sabeu, cada any la barema ve d'una manera igual.
I tant. No, i amb els canvis climàtics que hi està havent, sobretot de pluja i de temperatures, clar, això depèn de les zones, acabarà notant moltíssim, eh?
De les zones, i bé, bàsicament també hi ha un replanteig de la sostenibilitat, no?, que estan patint...
Clar.
Aquests últims anys, i ja no només a nivell de viticultura i coses... més del medi ambient, bueno, també, sinó també de la part de, ostres, la crisi de les ampolles, de molts materials, de l'energia...
Sí. No, és una...
Un replanteig. I potser els consumidors també, eh?
No, és un replanteig global. Tens tota la raó. O sigui, estem parlant del tema dels CEPs avui, perquè estem aquí a l'Espai de Gastronomia, però tens tota la raó de que és un replanteig global. Per part del consumidor i per part de totes les indústries que integren el procés des de plantar el cep a la terra fins al lineal del supermercat on pots comprar l'ampolla.
Uh-huh. Això de trobar-te vins per un euro i pico, 2 euros i pico, doncs ja t'hauria de fer molt de mal al cor de comprar-los, no? Saps que, bé, bàsicament estàs pagant els materials, dius, i el líquid que hi ha dins i tota la feina aquesta del...
Clar.
Sí, de l'agricultor,
Esther, aquí,
que hi ha
Esther, per aquí hi ha una part important també, és que quan surten aquests temes, hòstia, de veritat, clar, que això normalment està amb el lineal o al passadís d'una gran superfície, d'un supermercat important, que surt per la tele sempre, clar, jo entenc que les butxaques són les que són i cadascú, pues, no, aquí no entrarem, però hi ha algú que és el que li interessa vendre i ficar l'oferta de si agafes la segona botella, 1,29. Llavors, hòstia, això ni és per mi, eh? Segurament el que hi ha dintre, no ho discutiré, però ni és vino, ni és cava, ni és escumós, i al final fa molt mal a la resta de cellers que intentem fer les coses bé. Jo crec que aquí hi ha una part, que jo crec que seria un altre programa, no aquest, de parlar que hi ha algo al darrere, perquè una botella de vino val 1,89. Vamos, és impossible, això.
Ja.
Bueno, el tema és que indistintament, si és vi, si no és vi, aquí no hi entro, no... però que no és sostenible per ningú.
Exacte.
És que al final tot té un cost, tot té un cost, i clar, quan veus que fins i tot el preu final et dius, però escolta, si és que jo si l'hagués de transportar aquesta ampolla ja em costaria més diners, no?, de portar-la d'un lloc a l'altre.
Exacte.
Ara diem ja de crear-la, etiquetar-la, tapar-la, tenir els mesos que s'han de tenir fent-la, collint-ho, etc. Dius, a veure, aquí hi ha alguna cosa que no quadra. De totes maneres,
exacte,
també et permet això, de vegades, comparar entre productes. És a dir, escolta, un dia ho pots provar i després te n'agafes un altre que valgui més i notes la diferència, no? I hi ha tries. Jo crec que al final també és... escolta, igual m'ho puc permetre menys vegades, però les que m'ho puc permetre ho gaudeixo. Clar. En fi, doncs hem parlat del vermut. La guia del vermut, és el llibre de l'Esther Bax. Tens història i, a més, en aquesta segona edició, que està ampliada, tens també ja receptes. I això, des de la pandèmia cap aquí, Esther, jo veig que la gent li ha agradat tornar a entrar a la cuina i provar cosetes. Amb la qual cosa, jo crec que és molt encertada aquesta ampliació del llibre.
Sí, no, jo sóc la primera, que durant el confinament, com que tenia tots els esdeveniments es van cancel·lar o posposar, em vaig ficar jo a fer, mira, a començar a fer vídeos amb receptes i, bueno, a la gent li agradaven i me'n demanaven més, i jo, bé, però quan comenci a treballar això s'haurà acabat,
Bueno, però sempre queda, sempre queda, i després a la millor, en lloc de fer-ne un per setmana, en pots fer un al mes, per exemple.
Sí, cap problema.
Doncs,
M'haig de tornar a ficar.
Clar que sí. Esther Bax, que ha estat un plaer conèixer-te i amb ganes d'obrir el teu llibre, i sobretot endinsar-me en la història, que és de vegades també com s'acaba entenent el perquè el vermut ha acabat sent el que és dins de la nostra societat. Esther, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu un bon dia.
Gràcies.
Felip Urbano, tu suposo que l'has tingut a la mà, el llibre, eh?
No, encara no.
Encara
això,
no.
És una cosa que le tinc que dir a l'Esther, eh? Que passi per la botiga amb un llibre. Amb un llibre.
Fet, està fet, això.
Clar, i que te'l signi tot, ja. Escolta, després valdrà molts diners, aquest llibre, eh?
Sí.
Bueno,
clar que sí, clar que sí.
Doncs Felip Urbano, com sempre, és un plaer. Gràcies. Fins la setmana vinent.
Una abraçada.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ope Lleida, entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
I seguint amb les nostres entrevistes electorals per conèixer les candidates i candidats d'aquestes properes eleccions de diumenge, ara està amb nosaltres la Maria Borrell, és la candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida. Maria Borrell, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs molt bé.
Maria Borrell, què et va motivar a entrar en política i tornar-te a presentar com a candidat en aquestes eleccions municipals?
Doncs entrar en política em va motivar tots els fets de 2017, malauradament. Amb tot el tema del separatisme, amb tot el tema de l'independentisme, vaig decidir fer un pas endavant i aportar el meu granet de sorra per dir no vull trencar amb Espanya, no hem de trencar amb Espanya, no vull la secessió de Catalunya, i va ser això el que em va motivar, els fets del 2017, això concretament. A partir d'aquí, per què em presento? Doncs em presento perquè és la manera que els partits de centre, els partits liberals, en aquest cas com Ciutadans, un partit liberal, doncs continuï tenint la representació que té a l'Ajuntament de Lleida. I per aportar el nostre granet de sorra hem fet moltes coses bones per la ciutat, moltes propostes, i aquest és el camí que volem seguir. Volem continuar aportant i sent des de la centralitat, fer polítiques sensates, fer polítiques per la gent i posant la gent al centre de les polítiques.
Com ha estat la seva experiència personal en la política fins ara?
Doncs ja, sempre en política és complicat, no? Perquè hi ha una part molt positiva, i hi ha una altra part, pues, que no és tan positiva, perquè t'hi has de dedicar, són moltes hores, són moltes preocupacions, és molta feina, i has de deixar malauradament abandonat, pues, una part a la família, als amics, amb qui te trobes menys, perquè, bueno, pues, te suposa moltes hores al dia, sinó 24/24. També des de l'oposició, encara que no ho sembli, des de l'oposició se treballa molt durament, i bueno, i és aquest el tema, potser la part negativa. Com a part positiva, doncs mira, el primer de tot és que és un gran orgull poder haver estat al servei dels ciutadans de Lleida durant aquests 4 anys, espero poder-hi estar durant 4 anys més, i treballar per la gent, no? Veure com la gent fa coses bones per la ciutat, per les persones, això és molt gratificant. I per altra banda també és molt, molt positiu el que des de fora de la política, de vegades les coses es veuen, és molt simple, no? És blanc o negre, i no tot és blanc o negre, hi ha molts colors, hi ha tot un arc de Sant Martí de colors, i realment, bueno, pot aportar, no? La part també professional d'aquesta dedicació que he tingut durant aquests 4 anys de la meva vida professional anterior, això és molt, molt gratificant.
Com balanceja la seva vida personal amb la política?
Pues com te comentava, és complicat perquè jo estic casada, no tinc fills, però estic casada i malauradament pues, el meu home moltes vegades ha tingut de renunciar, no? Renunciar a vacances, renunciar a caps de setmana, però és una renúncia que té aquest punt d'haver estat treballant pels demés, és una manera d'aportar part de la teva vida personal dedicada a la vida de tothom i això és molt positiu. Tinc el gran suport, d'això també és veritat, del meu home sempre m'ha donat el suport, sempre m'ha dit tira endavant, fes el que vulguis, treballa per la gent, tot això sempre és positiu, que tinguis una persona al costat que et doni recolzament, igual que les amistats, igual que la resta de la família. Sempre és important, no?, tenir aquest recolzament en l'àmbit familiar, en l'àmbit personal, que a més te diuen va, vinga, que es pot fer, que ho estàs fent molt bé, això s'agraeix, no?, aquests copets a l'esquena, doncs a qui no li agraden i realment aquesta és la part molt positiva.
A nivell professional, quins són els seus principals assoliments i objectius professionals?
A nivell professional, bueno, jo vinc ja d'haver estat... Bueno, porto 25 anys en autònoma, he estat una microempresària, perquè evidentment no arribo a ser ni tan una petita empresa, sinó una microempresa, però a nivell professional he fet moltes coses a la vida professional. La política és una de les parts, una part molt important també de la meva vida professional. He après moltíssim, he aportat, però he après moltíssim i jo crec que la vida no s'acaba amb una cosa sola. Pots fer diferents qüestions, tot enriqueix i tot té la seva projecció i la seva utilitat. Políticament, no és que jo sempre ho dic, no, jo no sóc una política professional, no vull fer, ni vull fer de la política la meva professió. Jo tenia una professió i segurament quan surti de la política... doncs tindré aquesta projecció professional que ja vaig tenir. Continuaré amb el meu despatx d'advocada, continuaré fent la meva feina i espero poder doncs, tenir tota aquesta experiència d'aquests 4 anys i dels propers 4 anys, doncs també que això me serveixi, no?, per la meva projecció personal, la carrera professional.
Quin és el seu enfocament a nivell general per abordar els desafiaments polítics i socials de la ciutat de Lleida?
L'enfocament... jo em baso tot amb els reptes que té la ciutat de Lleida en posar al centre a les persones. Posar al centre les persones vol dir que la gent, els lleidatans, els barris, les persones que curren, que s'aixequen cada matí, que porten els nens al col·legi, les persones que volen emprendre, ha de ser el centre de la política, ha de ser les persones. El més important són les persones, els seus reptes personals, on volen arribar a ser, que tinguin la llibertat i que tinguin les oportunitats per poder fer i desenvolupar la seva vida com trin i com vulguin. Aquest seria l'essència.
Uh-huh. I arribat el cas, com es planteja treballar amb altres líders polítics per abordar els problemes de la ciutat?
Mira, ja no només com a formació, que també, sinó també a nivell personal, la resta de partits o de líders polítics que hi hagi, jo sempre he estat una persona per arribar a molts consensos. Si s'ha de donar suport, si s'ha de treballar colze a colze amb un altre polític, d'una altra formació, que d'algo que sigui bo per Lleida, doncs som-hi, per què no? No sóc sectària, no sóc del no per el no, no sóc de dir... no, com que això és una idea que ve d'una altra formació, no és bona. No, si és bona, si dona recolzament, sense cap tipus de dubte. Així ho he fet sempre a la Diputació i així ho hem fet sempre també a l'Ajuntament. S'han de donar recolzament a aquelles propostes de ciutat que siguin bones per la ciutat de Lleida i pels lleidatans. Amb això, sens dubte. Uh-huh.
Quin diria que és el principal problema de la ciutat i com li posaria solució? Principal o principals, però aquell que diu aquest és el principal.
Mira, un dels principals problemes de la ciutat és la neteja, l'incivisme i la inseguretat, i per aquest ordre. S'hi ha de posar solució, això sens dubte. No podem tenir una ciutat segura si no està neta, no podem tenir una ciutat neta si no se treballa l'incivisme, que malauradament és molt important en aquesta ciutat, malauradament, i no podem... tenir una ciutat neta, insisteixo, sense que hi hagi unes polítiques efectives i reals que posin, bueno, que es posin a treballar sobre aquest tema. Nosaltres, el nostre programa que hem presentat, són propostes molt realistes, amb propostes que es poden dur a terme els propers 4 anys i també amb llums llargues dels propers 12 anys, ara acaba un contracte de neteja, amb el tema de seguretat, per exemple, tot el que és l'increment i, sobretot, la bona coordinació de tot l'esforç i cossos de seguretat que tenim a la ciutat, amb el tema de les ocupacions, intransigència absoluta amb els incívics, amb els delinqüents, qui la fa la pague, qui embruta ha de netejar. No només és qüestió de sancionar o més policia o més càmeres, no, s'ha de fer també molta educació, molta formació per part de l'administració pública, en aquest cas, i posant els mitjans, lògicament, que hi hagi a l'abast, però s'ha de treballar també el tema de que s'ha de ser rígid i s'han d'imposar les sancions, i si no es paguen les sancions, doncs que substitueixin per multes, en aquest cas per treballs comunitaris. Treballs comunitaris vol dir que si una persona fa una pintada, doncs escolta, potser si l'ha de netejar, després ho pensarà dues vegades, no? Si una persona llança una paper al terra o les deposicions del seu gos no les recull, potser sí, se li fan uns treballs, una formació i uns treballs comunitaris, potser s'ho pensarà dues vegades a l'hora de tornar-ho a fer. Jo crec que això forma part de l'educació. A vegades amb les sancions pensem que pagues una multa i ho soluciones tot, i de vegades les multes no ho solucionen tot.
Quin és el seu pla per abordar la situació econòmica de la ciutat? Deute, impostos...
Mira, el primer de tot que s'ha de fer és baixar impostos. Que no podem és tenir una de les ciutats, la ciutat d'Espanya més cara, amb l'IBI més alt, també impost d'activitats econòmiques, etcètera, altres impostos, i tenir una ciutat de primera amb impostos i tenir una ciutat de tercera amb serveis. Això d'entrada. Els impostos s'han de baixar perquè la gent, la classe mitjana, la classe exprimida absolutament d'aquesta ciutat que treballa dia a dia, que li costa molt de tirar endavant el seu negoci, la seva empresa, la seva família, els seus fills, el col·legi, portar un plat a taula amb el nivell d'inflació que tenim en aquest país, amb tot el preu que s'ha encarit tot moltíssim, la llum, els aliments, tot el que tu vulguis posar, doncs el primer de tot s'han de fer és baixar els impostos. Baixar els impostos es pot fer si tu desplegues una sèrie de polítiques a nivell empresarial, a nivell industrial, d'atracció. Lleida no pot continuar dient sempre que som una Lleida, una ciutat o una província d'oportunitats. Ho hem de ser, i això és facilitant que totes aquelles persones que volen muntar la seva petita empresa, que algun inversor, que els inversors que volen venir a Lleida, donar-los facilitats, perquè això genera riquesa. La riquesa no surt de les administracions ni dels impostos de la gent, sinó de qui aposte i de qui fa inversions perquè hi hagi millors temes de, a nivell de comerç, qui vulgui implantar-se aquí i muntar botigues, negocis, de restauració, etcètera. Això és molt important. El tema industrial és una de les potes, també és una assignatura pendent que tenim a Lleida. I per altra banda, també potenciar tot el que és el tema del turisme, que malauradament, mira que a Lleida tenim un patrimoni riquíssim, tenim una cultura riquíssima i malauradament doncs el tema del turisme no s'ha treballat. Nosaltres apostem 100% pel turisme perquè això també atreu molta riquesa i moltes oportunitats a la nostra ciutat. Tenint en compte aquests aspectes, es poden baixar impostos, però només cal pensar-hi una mica.
Ja n'ha parlat abans, però quina és la seva opinió sobre la situació de la seguretat a la ciutat? És millorable i és fàcil fer-ho?
És molt millorable en tant en quant qui és el responsable, en aquest cas parlem de la Guàrdia Urbana, que és el cos que tenim a Lleida, no ha de mirar cap a un altre costat. Les forces i cossos de seguretat, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, han d'estar coordinats, cadascun té unes competències, però amb aquesta coordinació, si tu dotes no només de més efectius, perquè això no és només molta més policia, però si tu el que fas és reestructurar bé el servei, en aquest cas de la Guàrdia Urbana, amb més policia de barri, més policia al carrer, més propers, que tinguin també tots els elements tècnics que necessiten, si necessiten càmeres, si necessiten tenir touchers, si necessiten tenir les eines, no?, per poder treballar, que les puguin tenir, i sobretot el comandament que en aquest cas és el PAENCAP, qui comanda a la Guàrdia Urbana de Lleida, és no mirar cap a un altre costat i donar les directrius perquè s'actuï on s'ha d'actuar per millorar aquesta seguretat, perquè no és una insensació. Malauradament, sortim sempre, no?, als diaris, als mitjans de comunicació. Lleida és la cinquena ciutat d'Espanya més insegura. A mi aquestes dades no m'agraden i, per tant, això és la feina del dia a dia. I es pot fer tenint una bona política, una bona planificació de seguretat. I són moltes coses, seguretat que no és només policies, també és seguretat laboral, també és seguretat de que la gent pugui anar tranquil·la pel carrer perquè hi hagi bona il·luminació, també és seguretat de que Lleida estigui neta, perquè això també potencia la seguretat. Totes aquestes qüestions es poden fer.
Planeja involucrar la ciutadania en la presa de decisions polítiques i socials?
Sense participació social, sense la participació ciutadana, un polític no pot prendre decisions, això està clar, perquè qui sent el batec de la ciutat dia a dia, qui pren el pols dia a dia de la ciutat, és el ciutadà que hi viu, al barri, al seu bloc de pisos, no? Al seu carrer, en aquella plaça. Això per una banda, un líder, en aquest cas un alcalde, de tant en tant ha de baixar del seu cotxe oficial, ha de deixar que els guardaespatlles s'allunyin una mica i ha de fer aquesta feina de trepitjar carrer i parlar amb tota la ciutadania. Aquí a Lleida tenim moltes entitats, moltes associacions, moltes plataformes, associacions de veïns, associacions... I s'ha de tenir en compte la seva opinió. Però no només tenir-la en compte escoltar, sinó que aquesta escolta ha de ser activa, perquè això s'ha de traduir en polítiques sensates pel dia a dia. Sense participació... només hi ha imposició. I nosaltres, insisteixo, com a formació liberal, la participació és importantíssima. S'ha d'escoltar, però aquesta escolta activa.
I ara ja, finalment, en un minut, és el moment en el qual es pot adreçar lliurement a la nostra audiència.
Pues mira, muy bien. Seguramente te preguntarás por qué quiero ser alcaldesa de Lleida. Pues porque a mí me preocupa lo mismo que a ti. Igual que tú, estoy harta de que nos expriman a impuestos. ¿Se pueden bajar los impuestos? Y lo haré. Quiero ser alcaldesa porque estoy harta de delincuencia, de ocupaciones. Quiero policía suficiente y eficiente. Quiero una Lleida segura. Se puede y lo haré. Igual que tú, estoy harta de incivismo, de calles sucias, abandonadas. Quiero más limpieza, más control. No me temblará el pulso a la hora de sancionar. Tú ensucias, tú limpias. Porque en Lleida hay dos tipos de personas. Los que se conforman con los de siempre y los que van a confiar en Ciutadans para conseguir el cambio que merecemos. Voy a transformar Lleida para las familias, para los jóvenes, para los currantes. Leridanos, no tengáis vergüenza. Ahora es el momento de Ciutadans. Es el momento de confiar en una mujer. Quiero cambiar Lleida. Contigo, para ti, para todos. Vota Ciutadans, vota Cambio, vota María Borrell.
Doncs Maria Borrell, candidata de Ciutadans a les properes eleccions municipals per l'Ajuntament de Lleida. Gràcies per estar avui a COPE Lleida i molta sort diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres.
COPE Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
COPE Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
I seguim amb les nostres entrevistes que ens permeten acabar de conèixer les candidates i els candidats d'aquestes properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Avui, ara, està amb nosaltres la Laura Vergés, és candidata del Comú de Lleida a l'Ajuntament de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, Laura, per acabar de fer-nos una idea de conèixer-te, què et va motivar a entrar en política i a presentar-te com a candidata en aquestes eleccions municipals?
Doncs, entrar en política va ser una mica abans que plantejar-me-lo de candidata. De fet, vam començar sobre el 2012-2013, després de tot el que havia passat amb el 15M, etc. Jo no m'havia dedicat mai ni havia estat mai massa propera a partits polítics. Votava, però no havia participat. i en aquell moment sí que tota una sèrie de gent vam coincidir a mobilitzar-nos i una mica allò que es deia el 15M de no nos representen, la resposta del sistema polític va dir pues, si no us gusta us presentais, i vam dir pues, venga, som-hi, ens presentem, intentem representar també tota aquesta gent en aquell moment, un moviment d'indignació que jo crec que és compartit amb ara, no? Potser ara la diferència és que tenim una resposta més, més agra, més, que mire una mica més a la dreta, que mire, mire cap a baix, no? Mire cap als més pobres per buscar culpables, i en aquell moment doncs, era més un moviment de, més d'il·lusió, més d'esperança i més de canviar les coses, no mirant cap a baix, sinó mirant cap a dalt, i els privilegis, no? que al final expliquen en gran mesura la desigualtat. I
com ha estat la seva experiència personal en la política fins ara?
Doncs jo fins ara he estat col·laborant al Comú de Lleida més des de la vora, diguem, no en la primera línia de la institució. Sí que és veritat que l'últim any he estat més ajudant al grup municipal i he vist una miqueteta més la part de dintre. I hi ha sensacions diferents, no? Perquè d'una banda té una part bonica, no? La política municipal, de que és molt propera, que tractes els temes molt del dia a dia de la gent, i pots actuar canviant realitats que ho veus, no? No és com al Congrés o així que fas una llei i abans això no té efecte, doncs igual ja no, ni ho veus. Aquí és una cosa més directa, més pròxima, que és bonic. I després també te diria la part que menys m'ha agradat, a vegades és una miqueteta aquest joc partidista, una certa, no sé, una certa hipocresia a vegades, un cert cinisme partidista, no? de que veus que tens algú al davant que saps que està d'acord, però com que és d'un altre partit no t'ho dirà mai, o no? Aquest tipus de coses que són una mica més desagradables.
Com aconsegueix balancejar la seva vida personal amb la seva carrera política?
Doncs bé, jo ara per circumstàncies personals, que en particular també m'havia demanat una excedència a la universitat, per coses que canvis de vida, i estava ja col·laborant amb el grup municipal, portant, ajudant amb temes de comunicació i a la tasca del grup municipal, i per tant ja m'estava dedicant bastant a això, i ara durant campanya estic full time amb això, que és una mica, és intens, però bueno, està bé.
En el seu àmbit professional, quins han estat els seus principals assoliments i objectius de cara a futur?
Jo m'he dedicat a la docència i la recerca. Vaig estar uns quants anys a la Universitat Autònoma de Barcelona com a professora als estudis de periodisme. Havia col·laborat també amb recerca amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, per exemple. I després, el 12, vaig tornar cap aquí a Lleida i he estat professora a l'UdL. I, bueno, en l'àmbit... m'ha agradat també... Bueno, ja, és feina dels universitaris, no? Combinar docència i recerca. M'ha agradat molt la docència, que et dona aquest contacte sempre... El d'estar sempre amb gent que té 20 anys està molt bé, perquè te manté aquest contacte amb la gent jove, amb inquietuds noves, amb coses noves. I després, en l'àmbit de la recerca, doncs, estudiar una miqueta de tot aquest sistema de mitjans, com funciona, quines són els condicionants, no? Sobretot he estudiat temes d'economia dels mitjans, de com està configurat el sistema mediàtic, també de polítiques sobre mitjans de comunicació, ètica de la comunicació, etc.
Quin és el seu enfocament general per abordar els desafiaments polítics i socials de la ciutat de Lleida?
A veure, nosaltres tenim com quatre grans blocs, no? amb el nostre programa. És, d'una banda... com generar més riquesa i com, sobretot, posar-la al servei també de la ciutat i d'una millora de la ciutat en conjunt. I aquí hi ha tota una sèrie de mesures de promoció econòmica, però una promoció econòmica de futur, no? Orientada, que tingui en compte les noves realitats i els nous condicionants de canvi climàtic, també la necessitat d'una economia més democràtica, no? Que no concentri tant la riquesa en poques mans. Això ho lligaria amb el segon bloc, que és que és, seria el principal, no? De com abordem el benestar de les persones, el benestar de la ciutat. Entenem que hi ha uns nivells de desigualtat i de pobresa a la ciutat que són dolents per tothom, evidentment per la persona que pateix aquesta situació, però en general per tota la ciutat, perquè una ciutat amb tanta desigualtat i amb pobresa doncs és una ciutat en conjunt més pobra, no? I amb més problemes de tot, no? D'activitat econòmica, de seguretat, de civisme, de convivència, de tot, no? Per tant, polítiques, un enfoc potent en polítiques de socials, en polítiques de salut mental, en polítiques de participació per crear aquesta cohesió social i per ajudar, en política de reforç de serveis públics també per garantir serveis públics de qualitat a tots els barris, no? L'altre gran tema és el repte climàtic i, per tant, polítiques decidides davant del repte climàtic. Nosaltres comentàvem que igual ara mateix pitjor que els negacionistes són els retardistes, no? Perquè sembla que tothom està d'acord que cal fer coses, però després pocs s'atreveixen a fer les coses que calen fer, no? Aquests dies que hem tingut bastants debats, per exemple, amb el tema del porta a porta, veus molts partits o que no diuen res, no diuen què volen fer, o que diuen no, el porta a porta no, perquè tenen por de perdre vots, perquè pot resultar una mica incòmode pels veïns adaptar-se després quan t'acostumes tampoc és tan complicat. Però bueno, o sigui, tenim la situació que tenim climàtica, l'únic sistema que permet el reciclatge és el porta a porta i encara hi ha gent que, bueno, no, és que no sé què, o en polítiques de mobilitat, no? La por de molestar la gent que vol anar amb el cotxe a tot arreu. S'ha de donar alternatives de mobilitat, però també hem de fer un canvi tots plegats i actuar ja davant del canvi climàtic. Uh-huh. I la quarta pota, perdona, seria tota la part de gestió pública, no? De millorar la gestió pública per abordar tots aquests reptes, doncs una gestió pública més eficient, amb més control dels serveis públics, que arrosseguem un model de gestió de serveis públics que ens ha sortit caríssim i ineficient, i també una revisió en la fiscalitat per fer-la més justa.
Arribat el cas, com es planteja treballar amb altres líders polítics per abordar els problemes de la ciutat?
Doncs parlant molt, amb diàleg, no? Amb buscar quins són... Jo crec que hi ha algunes qüestions que és relativament senzill arribar a acords, no? Perquè hi ha coses que són bastant de calaix. I després, doncs, molt diàleg i flexibilitat i també fermesa, no? Perquè també la gent vota per defensar el que has demanat, no? el que has plantejat.
Candidata, quin diria que és el principal problema de la ciutat i com li posaria solució? Si no hem d'enumerar un o dos.
Doncs jo potser diria, també pel paper que té l'Ajuntament, la qualitat dels serveis públics, aquí entraria neteja, seguretat, l'aigua, la mobilitat, no? Els autobusos, tot aquest paquet de gestió pública que s'ha de millorar, que tenim uns serveis públics que, com deia abans, venim d'un model de privatització que ha fet que siguin molt, molt cars i no han garantit l'eficiència. Es va tendir a dir bueno, que m'ho faci una empresa i allà ho deixo i que ho faci, li vaig pagant factures i em despreocupo. Llavors això s'ha de canviar per un model molt més eficient, perquè també puguem després plantejar, per exemple, rebaixes d'impostos i sobretot per tindre millors serveis públics. Per tant, més control, municipalització d'alguns serveis, per exemple, els autobusos, el servei d'atenció domiciliària, els centres de dia de gent gran. Són en mobilitat i serveis socials, nosaltres pensem que és important que l'Ajuntament tingui el control directe per poder fer polítiques coherents. Perquè fas polítiques socials amb el teu personal per una banda, però després el servei d'atenció domiciliària te'l fa una empresa que igual t'està contestant el telèfon des de Barcelona, no? I per tant, això és millor fer-ho directament des de l'Ajuntament. I també garantir la qualitat de serveis públics a tots els barris. Una de les coses, abans que em preguntaves de coses de com he vist el món de la política, una de les coses que vaig trobar com a frustrants, no?, és parlant amb responsables de Guàrdia Urbana i amb el regidor de Guàrdia Urbana, que era l'alcalde de Seguretat, no?, que era l'alcalde, parlant de la seguretat i els problemes de convivència al centre històric, i una mica la resposta era com una resignació de dir, bueno, és que ja ho sabem, el centre històric és així, no? No, els serveis públics, el que no permetria, jo que sé, a Ronda o a Ciutat Jardí o al Clot, no ho pots permetre al centre històric. I, per tant, la garantia del servei públic ha de ser a tots els barris, o la neteja, i si cal passar més, perquè és un barri complex que s'embrute més, doncs passem més vegades a netejar, no? Perquè, si no, brutícia crida a brutícia, no? I, per tant, el hem de ser exigents amb els serveis públics a tots els barris de la ciutat.
Mm-hmm. Quin és el seu pla per abordar la situació econòmica de la ciutat? Parlo de deute, impostos, etc., a grans trets.
En relació a lo que és l'economia de l'Ajuntament, és veritat que durant aquest mandat s'ha fet un esforç de sanejament, per nosaltres excessiu, en el sentit de que s'ha fet retallant despesa, una mica aplicant un cert austericidi i deixant de fer polítiques que feien falta. Per tant, igual s'ha retallat massa ràpid i igual s'ha retallat massa allò aplicant tisorades sense buscar altres alternatives per retallar deute, que són, per exemple, millorar ingressos. Nosaltres sí que vam aconseguir, no, algunes reformes amb temes fiscals, d'ordenances fiscals, dels impostos que posa la paeria, per anar a buscar més ingressos allà on hi són, no anar-los a buscar les famílies, que ja tenim un IBI prou car, sinó anar-los a buscar amb aquelles empreses o aquells grans valors cadastrals, no, propietaris que tenen més recursos, no residencials, on se podien generar ingressos sense afectar la butxaca de les famílies, per exemple, millorant la taxa per ús de l'espai públic per part de les companyies elèctriques i de telecomunicacions. Amb això hem aconseguit més d'un milió i pico d'ingressos extra i encara es pot aconseguir més. Aplicant en l'IBI, per lo que és IBI que no sigui residència, que no sigui d'habitatge, hi ha l'opció, els ajuntaments poden aplicar un IBI diferencial als grans valors cadastrals. Això ho feien tots els municipis de mida similar a Lleida, menys aquí, no? que el PSC havia instaurat una mena de paradís fiscal per a grans empreses i això no es cobrava. Nosaltres també hem aconseguit que es comenci a cobrar aquest IBI diferencial i també s'han generat ingressos extres i també es pot anar més enllà i pensar que s'hauria pogut fer més ràpid, no? I generar ingressos en aquesta línia. I, per tant, això ens permetria començar a pensar en una possible rebaixa de l'IBI, no? I després gestionar millor tots aquests diners que se generen. I també els diners que ens arriben des de la Generalitat. Per exemple, nosaltres considerem molt greu, no?, que en la situació de desigualtat i de problemes socials que tenim, doncs l'Ajuntament hagi tornat diners a la Generalitat per polítiques socials, al voltant d'un milió d'euros, no, 900.000, per incapacitat de gestionar ajudes quan nosaltres cada dia ens ve gent dient, no, saps, que a mi tinc una situació superdifícil i no m'arriben les ajudes, o hi ha una situació... o parles amb entitats del tercer sector i també t'ho diuen i per tant millorar la capacitat d'aquesta inversió social.
Mm-hmm. Quina és la seva opinió sobre la situació de la seguretat a la ciutat i si és millorable, com es podria fer?
Sí, és millorable. També alguns fan un relat allò catastrofista que sembla que no pugui sortir al carrer, tampoc és això, però sí que és millorable, és veritat. I nosaltres aquí seria combinació de lo que comentava abans, de polítiques socials, de polítiques comunitàries, de crear més cohesió social, més civisme, i per altra part també polítiques més tradicionals de seguretat, no? Però nosaltres plantegem un model de guàrdia urbana de proximitat que pugui atendre i conèixer millor els problemes de cada barri, no?, de cada zona de la ciutat, més exigència també a la Generalitat perquè hi hagi les dotacions de Mossos d'Esquadra que toquen, però pel que fa a la Guàrdia Urbana, doncs això més model de proximitat i creure's una mica més també una direcció política que entomi i que no es resigni a que hi hagi situacions a determinats barris. No?
Planeja involucrar la ciutadania en la presa de decisions polítiques i socials?
Sí, la participació és un aspecte central, no?, de la nostra manera d'entendre la política, perquè creiem en la intel·ligència col·lectiva, creiem que al final la gent sap molt bé el que li passa i té molt bones idees de com afrontar els seus problemes i per tant s'ha de comptar amb això. I també això que comentava de fer aquest tipus de polítiques comunitàries, de crear ciutat, de crear ciutadania, això s'ha de fer en complicitat amb la ciutadania, evidentment, i per tant amb les entitats del tercer sector, amb associacions de veïns, amb ciutadania que té interès, no?, amb la cosa pública, i facilitar mecanismes de participació eficients que puguin també disposar de cert pressupost per decidir participativament, i quan s'han de prendre decisions de calat que afecten a més d'un mandat, a nosaltres ens escolleixen per un mandat, per tant, si jo vull fer alguna cosa que condicioni a 10 anys vista, doncs fer consultes ciutadanes, perquè estem condicionant també el futur de la ciutat.
I ara, en un minut, és el moment en el que es pot adreçar lliurement a la nostra audiència.
Bé, jo diria que sobretot aprofitar aquests últims dies de campanya per acabar-se d'informar, per no anar a votar a partir de prejudicis, sinó que mireu una mica què és el que ha fet i què planteja cadascú. També estem veient molta frustració política, però la solució davant de la frustració, com deia abans, nosaltres venim d'aquesta frustració i entenem que no és quedar-te a casa i no votar i quedar-te queixant, sinó que és exercitar amb el teu dret a vot, exigir, i a partir del dia 28 ser crítics amb les persones i exigents amb qui hagin escollit. I el Comú de Lleida entenem que és una opció per fer polítiques de progrés, perquè hem vist que Esquerra segueix anant de la maneta de Junts, el PSC segueix plantejant possibles pactes amb el PP, i per tant, si algú vol polítiques clarament d'esquerres i de progrés, doncs l'opció és el Comú de Lleida.
Laura Vergés, candidata del Comú de Lleida a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Gràcies per estar avui a Cope Lleida i que hagi sort diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cope Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
Doncs apa, que ja estem a les dues, pràcticament. Soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20. Ara et quedes amb la Pilar García Muñiz, que t'acaba de posar al dia de tot el que ha passat en aquests darrers minuts. Que acabis de passar un bon dimarts. Salut, adeu.